Toronto s'ha quedat a un pas molt petit de convertir-se en la primera ciutat de fora dels Estats Units a tenir un equip campió de l'NBA. Els Raptors han perdut amb els Warriors per 105 a 106, només per un punt, i han tingut la victòria a la mà a l'últim segon. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
L'equip de Marc Gasol ha perdut la primera oportunitat, tot i que encara en té dues més. Ara domina la final per 3-2.
Sí, tot i que seria normal que algú a Toronto pensés que mai ho tindran tan a prop perquè han entrat a l'últim minut guanyant. Després ha aparegut el que és habitual, el triple de Steve Kerr i el triple de Klay Thompson, que ha capgirat el partit, però tot i així ha tingut l'últim tir, molt ben defensat, per cert, per Golden State, perquè han aconseguit evitar que Toronto deixés l'última possessió a mans de Kawhi Leonard, l'estrella, que a més estava fent un tram final de partit molt bo. Ha llançat Van Vliet des de la cantonada, la pilota acaba tocant el canto del tauler, per tant, la bona selecció defensiva de Golden State ha estat clara. Els campionats es guanyen també des de la defensa. I em deies, Pau Gasol, el Marc Gasol, doncs Marc Gasol ha sigut un dels millors del seu equip, ha sigut el tercer màxim anotador, 17 punts i 8 rebots, però hem de dir, en justícia, que els ha fet sobretot el tram inicial de partit. A la segona part ha estat una mica més absent, però ha acabat jugant, de fet, els minuts finals, que és allà on es decidia tot i on Toronto ha estat a punt d'aconseguir el seu títol.
La defensa, al final, no fue la que deberíamos, y ellos, pues, en los últimos 2-3 minutos de partido, pues, anotaron con demasiada, no facilidad, pero sí con efectividad.
Hem de dir que tindran una altra oportunitat, però avui el pavelló estava ple i amb ganes de celebrar. De fet, als afores d'aquest pavelló de Toronto Raptors, al Jurassic Park, que és com es diu el parc que hi ha al costat, la pantalla gegant de cada nit estava més plena que mai. S'haurà de congelar uns dies.
Doncs uns dies. Per cert, hi ha hagut polèmica al voltant de Kevin Durant. Sí. I és que els Warriors han forçat la seva reaparició i s'ha acabat tornant a lesionar.
El taló d'Aquiles, i sembla que és una lesió ja que l'impedirà jugar el que queda de sèrie. Sembla que és un trencament. A més, hi ha una imatge que és esfereïdora on es veu el moment en què recolza el peu.
Explota, eh? Sí, pràcticament, eh?
Sí. La sensació és aquesta. El moment en què posa el peu a terra, el múscul s'expandeix i, clar, també a vegades és el més el que un hi vol veure que no sabem exactament, però la realitat és que ha hagut de sortir acompanyat pels seus companys fins al vestidor. El partit s'ha aturat ben bé 10 minuts perquè Kevin Durant arribés al vestidor i ha sortit amb crosses. Per tant, jo pràcticament el descartaria, i el general manager ha hagut de sortir a la roda de premsa justificant la situació perquè esportivament era desesperada, però és que ara ja és irreversible des del punt de vista de Kevin Durant, almenys.
Quedem-nos amb la part bona, Ernest. Tornarem a tenir Gasol fins que surti el sol, no?
Sí, la matinada de dijous a divendres, a partir en principi de les 3, tot i que cal confirmar aquest horari. I la bona notícia per l'equip del Marc Gasol, tot i que jugaran a fora, és que no hi haurà Kevin Durant, ara ja ho saben.
Molt bé, doncs tindrem una nova edició del Gasol fins que surti el sol per tal de transmetre el que serà el 6è partit de la final. Veurem si Toronto aconsegueix la victòria i d'aquesta manera endur-se el títol. Per cert, que a banda de l'NBA també hem de parlar de l'ACB, perquè avui el Barça juga a Saragossa. Si guanya, es classificarà per la final, on es trobarà el Madrid, que ha resolt per la via ràpida el seu duel amb el València.
Sí, i si el Barça guanya ja sabrem que la final comença dissabte, i en cas que el Barça no guanyés començaria diumenge, però el Barça tindria 2 dies menys per preparar-la. De fet, ahir recorda la bronca que els hi va clavar Pessic als seus jugadors. Doncs avui, per exemple, escoltant a Pau Ribas, queda clar que han entès el missatge.
Amb més energia, amb més agressivitat, que els hi permetran, amb el camp amb 10.000 persones. Després d'una temporada molt bona, la gent doncs voldrà apoyar-los a tope i serà diferent. Estem preparats, estem mentalitzats, hem de ser el Barça que hem sigut tota la temporada, a seguir com aquest playoff que han fet grans partits, sobretot inclús fora de casa, i és el nostre camí.
Doncs a veure si el Barça aconsegueix aquesta victòria i d'aquesta manera enfrontar-se al Madrid a la final. Ernest, gràcies, bona tarda.
Gràcies a tu, Òscar.
Deixem el bàsquet, parlem de futbol. I és que avui es disputen 13 partits de classificació per l'Eurocopa de l'any que ve. I d'aquests ens volem aturar especialment en un, el que jugarà França, l'actual campiona del món, a Andorra. Enviat especial Jordi Sunyer, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
No sé si els Griezmann, Mbappé, Pogba, Lloris i companyia han revolucionat o no el Principat.
No ben bé, diríem. Avui l'expedició francesa està tancada al seu hotel de concentració, al centre de la capital andorrana, però envoltat d'espai verd. Ahir sí que després de l'entrenament alguns jugadors es van parar a firmar autògrafs a uns 50 aficionats que esperaven a l'exterior de l'estadi nacional. No és gaire habitual en els viatges de la selecció francesa que això passi. Hi haurà aproximadament uns 1.300 seguidors a les graderies de l'Estadi Nacional. A més, els residents francesos al Principat tenien prioritat a l'hora de comprar entrades. Ahir, Didier Deschamps, el seleccionador francès, va sorprendre admetent el fitxatge de Ferland Mendy, lateral esquerre francès, pel Real Madrid, i només va respondre llançant pilotes fora una pregunta sobre Antoine Griezmann. Potser perquè a França ja tenen clar, o comencen a tenir-ho, on acabarà el ja exjugador de l'Atlètic de Madrid. Almenys així ho corroboraven ahir Louis Dix, enviat especial de Canal Plus França, i Damien Degor, del diari L'Equip.
Penso que Antoine Griezmann i la seva família estan contents a Espanya. Sempre han dit que és un estil de vida que els convé i que això és clau per decidir sobre la seva carrera. Crec que l'opció més lògica és que Griezmann vagi al Barça.
Quan es parlava que el Manchester United volia Griezmann, ja estava clar que no hi havia opció que hi anés. París sempre és una ciutat molt agradable, però ara mateix el PSG no té la possibilitat de fitxar-lo perquè té la restricció del fair play financer. Per tant, crec que per raons tan esportives com familiars, Griezmann continuarà a Espanya.
Per raons esportives i familiars, efectivament, jo penso que restaurarà en Espanya.
Doncs veurem si aquests periodistes francesos tenen o no la raó. Hi ha Griezmann, el continuem veient a la Lliga Espanyola i més concretament al Barça. En aquest partit entre Andorra i França, a banda de Griezmann, també hi haurà un Titi i l'Anglet. Griezmann és un dels noms de l'estiu, l'altre és el de Matthijs de Ligt. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
I ahir al Club de la Mitjanit de Catalunya Ràdio vam tenir més detalls de l'Oriol Domènech sobre l'acord entre el Barça i l'Ajax pel seu traspàs.
L'acord entre clubs és per 75 milions d'euros que s'executarà un cop de Ligt decideixi si va o no al Barça. L'acord Barça i Ajax és total i la xifra, aquests 75 milions d'euros, són la mateixa quantitat fixa que es va pactar per Frenkie de Jong. En el cas del migcampista, van ser 75 fixes més 11 en variables, amb De Ligt són aquests 75.
Hem explicat aquest partit entre Andorra i França de classificació per l'Eurocopa. Qui ja té ben encarrilada la seva classificació per aquesta Eurocopa és la selecció espanyola. Josep Antoni, Isa, bona tarda.
Bona tarda.
Ahir va aconseguir la quarta victòria en quatre partits davant del seu principal rival al grup, Suècia.
Un partit complet de la Roja que va dominar del primer a l'últim minut. Dos penals clars després de nombroses ocasions de gol van encarrilar el resultat. Al final, un 3-0 pot ser exagerat per les dificultats que es van presentar. El seleccionador en funcions, Robert Moreno, diu que van jugar bé, però poden millorar.
Creo que podemos mejorar en todo. Podemos mejorar en remates de la primera parte, podemos mejorar en que no nos tiren ni una sola vez a portería, podemos mejorar en tener más acierto, podemos mejorar en que los linieros se equivoquen y no nos anulen goles legales. Siempre se puede mejorar en todo. No os preocupéis, que de eso ya tenemos a un jefe que se encarga, de que nadie se relaje.
Altres partits avui, Bèlgica-Escòcia, amb nota anecdòtica. Robert Martínez, el seleccionador belga, diu que a casa seva té un problema perquè la dona i el sogre van amb Escòcia, que és el seu país. També avui, Islàndia-Turquia, en una guerra diplomàtica, els turcs s'han queixat dels controls que els han fet a l'arribada a Reykjavik.
I, a més, com cada dia, fem un repàs de l'actualitat del Campionat del Món Femení de Futbol, que es disputa a França. Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
Què podem destacar de la jornada d'avui d'aquest Mundial Femení?
Mira, d'entrada, els debuts de l'actual campiona del món i de la campiona d'Europa. Els Estats Units juguen contra Tailàndia a partir de les 9 i Holanda d'aquí a uns minuts s'enfrontarà amb Nova Zelanda amb la blaugrana Lieke Martens. El tercer partit de la jornada és el Xile-Suècia a partir de les 6. I fa uns minuts s'ha sabut que Jennifer Marozán, la figura del Lió i de la selecció alemanya i una de les millors jugadores del món, té una fractura al peu dret i no jugarà cap partit com a mínim de la primera fase. Precisament Alemanya serà demà el rival d'Espanya. La blaugrana Patrick Guijarro parlant de Marozán abans de saber que serà baixa.
Bueno, Marozán tiene mucha calidad, llegue o no, yo creo que van a hacer todo lo posible para que esté, porque saben que es muy importante, pero yo creo que Alemania no deja de ser Alemania, sigue siendo ese equipo potente al contraataque, con los centros que aprovechan todo lo que tienen, y juegue Marozán o no, en el banquillo tienen jugadoras que lo van a hacer igual de bien.
Recordem els resultats dels dos partits que es van jugar ahir. Argentina 0, Japó 0 i Canadà 1, Camerun 0.
Més coses. Avui es juga el segon partit de la final de la Lliga de Futbol Sala. El Barça, que va guanyar el primer partit per 7-2, torna a jugar a casa al Palau Blaugrana contra el Pozo de Múrcia. David Ubach, bona tarda.
Bona tarda, Òscar.
El dubte per l'equip d'Andreu Plaza és la presència de Diego, que té problemes físics a la cama dreta. Podrà jugar, Diego?
Aquest, de fet, és el gran interrogant del Barça de Futbol Sala de cara al duel d'aquesta nit contra el Pozo. Un Diego que ja es va perdre el primer duel per molèsties als isquiotibials d'aquesta cama dreta i, de fet, Andreu Plaza, el tècnic blaugrana, mantindrà el seu dubte fins a última hora. Tot fa pensar, però, que Diego seguirà de baixa, seguirà sent el descartat perquè el marcador de la sèrie 1-0 favorable al Barça arran del triomf en aquest primer partit doncs procriu al tècnic blaugrana a ser més conservador, que no pas si hagués d'arriscar amb una primera desfeta en el primer enfrontament. El Barça, a tot plegat, doncs, que es troba en disposició ja de sumar el segon triomf en l'eliminatòria també al Palau Blaugrana i viatjar amb aquest 2-0 que donaria molta tranquil·litat al tercer partit de dissabte a Múrcia. La segona victòria, però, s'haurà de treballar aquest vespre i és clau, segons destaca Ferrao.
Para mí creo que es el partido clave de la eliminatoria y bueno, sabemos que será mucho más difícil que el primero. El primer partido creo que el resultado fue un poco más de lo que esperábamos, que los primeros 10 minutos nos pusieron mucha presión y nos costó un poco y sabemos que ellos estarán con el doble atentos para el partido de mañana porque sabe que no puede dejar escapar otro punto aquí.
Sigui com sigui, Plaza preveu una història ben diferent a la del primer partit i a la d'aquells 3 minuts màgics en què el seu equip va marcar 4 gols i va encarrilar el triomf en el primer duel de la final. El tècnic blaugrana ho ha subratllat en la prèvia.
No s'ha de ser massa espavilat per saber que cada partit és una història i ells són els primers que ho entenen, això. Ni siquiera crec que el Pozo li tremolin les cames, no crec, vamos, estic segur que no, perquè tothom sap que això, bueno, el famós tòpic, no? Cada dia és un dia diferent i jo crec que a més és veritat.
Per cert, s'espera la millor entrada de la temporada al Palau Blaugrana superant els 5.000 espectadors i és que des d'ahir dilluns que ja s'estan posant a la venda les entrades per a aquelles zones amb visibilitat reduïda.
Aquest partit del Barça de futbol sala començarà a les 9 i el podreu seguir per Esport 3. I acabarem amb waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta, que la setmana passada es va classificar per les semifinals, va quedar a les semifinals de la Champions, va aprofitar la presència a Hannover per oferir la ciutat de Barcelona com a seu de la final a 8 de la màxima competició europea de waterpolo de forma continuada a partir de l'any 2021. Maria Guixà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ara serà l'ALEN, la Federació Europea de Natació, la que haurà de prendre la decisió. En principi, sembla que Barcelona només tindrà una rival.
L'Atlètic Barceloneta s'ha posicionat per ser organitzador de la final a 8 de la Champions, convertint Barcelona en seu fixa d'aquesta fase final de la competició a imatge i semblança del que passa amb l'handbol i amb la ciutat de Colònia. La Federació Europea de Natació, l'ALEN, vol apostar per un canvi de format i establir una seu com a emplaçament físic amb una durada llarga que podria rondar, per exemple, els 4 anys. En teoria, l'any que ve la competició ja està signada a Gènova i el 2021 s'hauria de tornar a disputar a Hannover. Tant Atlètic Barceloneta com Federació Catalana de Natació treballen perquè Barcelona ja pugui començar a acollir la competició des del mateix 2021. Julián García és el president del Club Mariner.
Yo creo que solamente hay dos ciudades, está Budapest y estamos nosotros con Barcelona. Le manifestamos la situación política que se tenía que resolver porque es un tema de ciudad, no es tanto de club como de ciudad y bueno, pues fueron los primeros escarceos que demostraron que es cierto que LEN quiere hacer un cambio en ese tema.
Tant Hannover com Gènova l'any passat no han respost a les expectatives plantejades per l'ALEN, que vol apostar per un canvi de format i establir una seu única amb capacitat organitzativa i que esportivament també sigui atractiva.
I acabem explicant que a l'Uni Girona hi tornarà una vella coneguda, Magalí Mendy. L'escorta francesa ja va jugar a Girona la temporada 2017-2018 i ara estava al Villeneuve de França. També en bàsquet, avui s'ha sabut que el català Albert Oliver no continua al Gran Canària i que el brasiler Marcelinho Huertas, ex del Barça i del Joventut, entre d'altres, deixa el Baskonia. Són els moviments de despatxos als equips de bàsquet de cara a la pròxima temporada.